Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, la síndrome de les superdones. Els temps han canviat, així com la manera d'interpretar la vida i els rols dels dos sexes en l'àmbit professional, afectiu i casolà. La dona ha passat d'estar supeditada en tot a l'home a convertir-se, almenys teòricament, en una entitat jurídica de ple dret. No tot, però, és tan senzill. L'educació i els costums pesen i en les relacions entre uns i altres hi ha inèrcies que s'han fet difícil de superar. Algunes, de fet, encara no s'han superat. Diu el psicòleg Antoni Bolinches al llibre que avui ens presenta, La síndrome de les superdones. Fa mig segle, l'home tendia a partir del que li havien ensenyat a diferenciar les dones segons la seva actitud davant la sexualitat. Les que eren assequibles sexualment eren, entre cometes, les dolentes, i les altres, entre cometes, les bones. Unes servien per casar-se i unes altres per gaudir de la sexualitat. Però a mesura que el grup de les alliberades, entre cometes, anava creixent, l'esquema ja no resultava funcional, perquè cada vegada quedaven menys dones amb les quals es pogués formar parella. Sens dubte, aquest era un criteri que decidia el comportament d'una dona. La discreció i el capteniment la durien a la felicitat, la disbauxa a la perdició. Però a poc la dona ha anat canviant i la discreció i la disbauxa han acabat sent simplement dues cares de la mateixa moneda. La dona entra al gran món, fins aleshores reservat exclusivament als homes. Però no ens enganyem, ella ha de lluitar per ser-hi reconeguda molt més que els homes. I així n'hi ha algunes, moltes, que arriben a ser el que s'ha anomenat superdones, amb camins costosos per arribar al cim de la professionalitat i, per acabar-ho d'adobar, punxeguts per triomfar en el complex món de les relacions amoroses. L'Antoni Bolinches, al seu llibre, ens descriu la síndrome de la superdona com un conjunt de les característiques positives que, malgrat que són bones per la seguretat i l'autorealització de la dona, dificulten a la pràctica la possibilitat de trobar una parella masculina. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, la síndrome de les superdones.
Anaïs Nin. La vida s'expandeix o es contrau en funció del teu coratge.
Mi nombre es Francisca Molero. Soy médico y sexóloga clínica, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y directora del Instituto Iberoamericano de Sexología. Mi querido amigo y colega Antonio Bolinches me ha pedido que hiciera un comentario sobre su último libro, El síndrome de las supermujeres. La verdad es que este libro, que reciente y que acaba de salir, para mí no es algo nuevo, puesto que es un tema que él y yo hemos hablado, reflexionado desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque realmente es un tema de absoluta actualidad. Estamos en una sociedad donde hay muchas mujeres que parece que lo tienen todo. Son esas mujeres que son jóvenes, preparadas, exitosas profesionalmente, atractivas, seguras, con autonomía, pero en cambio muchas veces acuden a las consultas de psicología, a las consultas de terapia de pareja, porque realmente tienen problemas, porque no se sienten felices, porque no saben qué hacer o cómo gestionar sus relaciones emocionales, y esto realmente les preocupa mucho. Cuando abordamos este tema hay que entender el contexto donde estamos, y que el contexto sociocultural evidentemente determina los cambios en los roles de género, han producido muchos resultados positivos y vamos hacia ello, pero también están creando ciertas incertidumbres y algunas confusiones lógicas y normales en cualquier proceso de cambio. Mi opinión en concreto es que algunas de estas mujeres han adoptado el modelo masculino de éxito, el modelo profesional, donde realmente se sienten realizadas, son mujeres maduras, que saben tomar decisiones, saben liderar proyectos profesionales, pero a la hora de tener pareja y relacionarse con la pareja, también quieren esos mismos estándares de calidad, que quizás en la parte masculina no están tan claros, ¿no?
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, doncs, la síndrome de les superdones amb la psicòloga Joel Cervera. Joel, ben retrobada.
Hola,
gràcies per tornar
tal?
A l'ofici de viure.
Gràcies.
I a l'Antoni Bolinches, autor del llibre que presentem. Antoni, ben retrobat.
Encantat d'estar una altra vegada amb tu.
Que havies de presentar, que vas presentar a Madrid.
Sí.
Just abans del confinament.
Sí. El 5 de febrer el presentàvem a Barcelona, a la Casa del Llibre. El dia 9, a la Casa del Llibre de Madrid. I tot just acabant la presentació, la presidenta va comunicar que es tancava tot el sistema escolar i amb prou feines vaig trobar un lloc per sopar, perquè tot estava buit. Em vaig haver de posar un hamburguer perquè encara quedaven uns quants joves. I a l'endemà totes les entrevistes que tenia de premsa, ràdio i televisió van quedar cancel·lades i vaig anticipar la tornada cap a Barcelona i fins aleshores. Però quan em pregunten qui ha après d'aquesta pandèmia, és una pregunta recurrent dels mitjans de comunicació, doncs mira, hi ha après a relativitzar l'èxit. O sigui, per mi, ara, que un llibre que ja vaig firmar a Madrid, la segona edició, s'hagi col·lapsat com s'ha col·lapsat tot, té una importància relativa. El que ens sap greu és els motius, que és la pandèmia que està costant la mort de moltes persones i la ruïna de moltes més. Per tant, potser hauríem de revisar el model d'èxit competitiu i pensar que l'èxit és tenir vida, tenir joia de viure i no tenir ruïna econòmica.
Joel Cervera, parlant de la síndrome de les superdones, amb què et sents identificada d'aquesta síndrome que ha descrit l'Antoni Bolinches, de les superdones?
He de dir que m'ha sobtat el terme perquè entenc com a constructe psicològic que el fa servir per explicar un perfil de dona que acudeix a teràpia, però d'entrada penso que superdones som totes, superdones som tots, una superdona que cuida els seus fills i no té una formació i dedica el seu temps, també és una superdona. Una superdona és la que està vivint a l'alçada de Perú, en unes muntanyes, i no sap llegir. Crec que totes som superdones i també som superhomes. Superdones i superhomes. Però entenc el constructe que perfiles i expliques aquesta dona exitosa a dintre d'aquests paràmetres de la societat occidental.
Exacte.
Llavors aquí, quan ho llegia, ho pensava... Pensava en la superdona estressada, cansada...
Exacte.
Com a factors també importants, no? Incompresa en algun aspecte, no?
Sí, de fet, el neologisme el vaig crear precisament a partir de l'experiència clínica. La mostra són 112 dones que amb el quinquenni 2014-2018 van arribar a la meva consulta amb el perfil següent. Tenien entre 40... i 60 anys, eren atractives, tenien una elevada formació acadèmica, tenien èxit professional, tenien benestar econòmic i, com conseqüència de tot això, tenien dificultats per trobar homes adequats per elles. Per tant, és un neologisme creat precisament no per definir a les dones, com dius tu, sortosament i precisament perquè durant molts anys veu estar subordinades al poder masculí. Totes heu estat, d'alguna manera, podríem dir, les protagonistes del vostre propi canvi, i en aquest sentit no només sou superdones, sinó superheroïnes, sinó d'una casuística específica paradoxal, contrastada amb la dels homes. Els homes, amb aquest perfil que et dic, tenen un benefici amorós. Tenen més dones que volen estar amb ells. En canvi, les dones amb aquest perfil paguen un tribut amorós. No troben homes adequats per estar amb elles.
I quina és la teva conclusió? Per què passa això?
perquè la dona segueix enamorant admirativament, combinat amb que l'home prefereix relacions més còmodes. L'home prefereix ser l'admirat que l'admirador. O sigui, venim d'una tradició sexista on les dones encara gaudeixen de l'èxit vicari de la seva parella. Una dona que té un home triomfador, la dona no només està contenta, sinó que sent protagonista d'aquest èxit. Un home que té una dona triomfadora i que ell no està al nivell d'aquest èxit sociològicament parlant, ha de ser molt madur per gestionar bé el greuge comparatiu que constantment li fan arribar d'una manera o de l'altra.
Però la dona està amb ell i la dona l'accepta, no?
Sí, però la pressió ambiental que té al voltant, no diré el nom d'una famosa dona que és una superdona, que un dia parlant precisament en aquesta casa fa uns anys, ella deia, quan parlen molt de mi en una reunió social, jo en seguida trec el meu marit, perquè no vull que el meu marit es senti que està baix, podríem dir, la fama de la seva dona, sinó que és significatiu per si mateix. És una paradoxa, però evidentment encara podríem dir aviam, una tradició que ha durat mig milió d'anys, que és de domini masclista i subordinació femenina, l'estem arreglant amb 50 anys. L'estem arreglant sociològicament, però des d'un punt de vista filogenètic, vull dir, aquests residus hi són. I a l'home li costa ser l'admirador. En canvi, a la dona no li costa tant admirar l'home. I aleshores, si juntem les dues raons, si la dona necessita enamorar-se admirativament i cada vegada troba menys homes admirables, i aquests homes admirables a sobre prefereixen ser els admirats, doncs l'home es decideix per relacions més còmodes i les dones que estarien, entre cometes, relacionant aspiracions i possibilitats, els hi costa trobar homes adequats. A més, hi ha un problema també estadístic. Hi ha més dones madures que homes madurs. De fet, aquest llibre està escrit com conseqüència dels homes Peter Pan que van venir a la meva consulta a partir del llibre i com conseqüència del secret de l'autoestima. Clar, tots els meus llibres és sistematització de la pràctica clínica. Evidentment, d'això no hem de deduir que perquè jo sigui terapeuta de parelles dic que totes les parelles tenen problemes. Si tenen problemes, les que venen a teràpia. I el col·lectiu de dones que jo he tipificat amb la síndrome de les superdones, amb la definició operativa que fèiem, la meva impressió que podria estar al voltant del 10% de la població mundial de dones entre els 40 i 60 anys.
El llibre Per què les dones d'èxit tenen més dificultats amoroses, la síndrome de les superdones, té diversos capítols. Després del primer, els feliços 60, arriba la generació X i el desconcert amorós, pàgina 25, amb un subcapítol anomenat directament Els homes desorientats. I diu l'Antoni, que els homes de mitjana edat estan majoritàriament desorientats en l'àmbit amorós és una realitat tan evident que no cal raonar-la per acceptar-la, tot i que és necessari entendre-la per resoldre-la. Segons el parer de l'Antoni, i per resumir l'origen del problema, les causes han estat dues, i totes dues es deuen a l'evolució de les dones. Primer, rebuig del model de relació tradicional home-dominant-dona dominada. Dos, exercici d'una sexualitat lliure sense que la maternitat depengui de l'atzar ni de la voluntat dels homes. Aquest diagnòstic el fa seu també la Joel. Bé, que els homes estem desorientats, sí, no?
Digue-m'ho tu. Digue-m'ho tu, que ets un home, Gaspar.
Aquí, a veure, jo puc, el que puc dir... A veure, l'Antoni es basa, per fer el llibre, en tot aquest més de centenar de dones pacients que han passat per la consulta al llarg dels anys. Jo em baso en el feedback de l'audiència de l'Ofici de Viure, en què tenim un 85% dones.
Sí, és que és una conclusió que arribàvem a tot arreu.
I a les xerrades, i als tallers, i als cursos de postgrau.
Les lectores de llibres també.
Exacte.
Ara, també és veritat que això està canviant una mica. Cada cop tenim més oients, més lectors...
Clar, jo, investigant una miqueta quins són els àmbits professionals de les dones col·legiades en el 2017... El 84,3% són infermeres, metgesses el 50,41%, psicòlogues el 81,2%, logopedes 93%, dietistes 87%, terapeutes ocupacionals 90%, químiques 50% i podòlogues 60%. Això vol dir que les dones tenen cura del nostre cos, de la nostra ànima, dels nostres peus, de la nostra dieta i del nostre llenguatge. Som una majoria de les dones, som les grans cuidadores d'aquesta societat, amb formació i sabem, no? I jo crec que ja no és el problema de que la dona ten, sinó que la dona té aquell desig, d'aquella qualitat, no?, que deia la, en el, com s'introduïa al programa, no?, i té aquell desig de qualitat, no?, té aquella necessitat de que allò correspongui, és a dir, i jo diria no qualitat, sinó igualtat. Uh-huh. Es calcula que els homes, avui en dia, treballen una mitjana de 2 hores menys al dia que les dones en tasques de la llar. I aquest canvi és en positiu, perquè cada any puja aquest temps de l'home dedicat a la llar en parelles heterosexuals, i es calcula que es necessitaran 40 anys per revertir aquest fet. És a dir, el que deies tu, no?, els anys que portem, sí, aquest canvi el veurem dintre de 40 anys.
Si ho fem bé, necessitem 2 o 3 generacions.
Exacte.
Més.
Exacte.
A més, hi ha una teoria que jo comparteixo, que si les dones tinguessin més influència en la gestió de la societat contemporània, no existirien les guerres. I jo crec que seria així. Quan les dones manin, amb el bon sentit de la paraula, vull dir, decideixin les grans casuístiques que ha de resoldre la nostra societat, difícilment optaran per la guerra, perquè...
Sempre quan no es comportin com homes. Sempre quan no siguin una Margaret Thatcher.
Aquest és l'altre problema, però és un problema de passat, perquè aleshores el model era sexista i la dona s'havia de masculinitzar. Però jo crec que ara és l'home el que s'ha de feminitzar, amb el bon sentit de la paraula. L'única cosa que diferencia l'home de la dona és la força bruta, la força muscular. Amb tots els altres aspectes, i com deia molt bé la Joel, en aquests moments les millors notes a la universitat les estan traient les dones. És cert que l'home venia d'una dinàmica social que ja la favoria i que no havia de fer grans coses per seguir amb el seu protagonisme i preeminència social. I precisament perquè la dona estava injustament subordinada, es va posar les piles i en 3 generacions ens ha superat els homes. Però els homes que venim de viure de les rendes del passat, per això estem desorientats com col·lectiu i per això som el que ens hem de posar les piles ara per no quedar amb una dialèctica social disfuncional de dones que no troben, com dic, amb una frase que va fer fortuna del meu llibre, L'art d'enamorar, que el gran problema que les dones busquen homes que encara no existeixen i els homes segueixen buscant dones que ja no existeixen. Per tant, o reconstruïm un model més igualitari sobre el paràmetre dona-persona, home-persona, on prioritzem més la condició comuna de persona, que és la que ens iguala i no pas la que ens diferencia, perquè el que ens convé des de la maduresa és enriquir-nos de la diferència, no barallar-nos per la preeminència. Aquest és el meu punt de vista.
Ayn Rand. La qüestió no és qui m'abandonarà, sinó qui m'aturarà. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright.
Estem parlant avui de la síndrome de les superdones a partir de l'últim llibre del psicòleg Antoni Bolinches, que, com dèiem, va sortir al carrer, es va poder trobar a les llibreries, hi va haver 2 presentacions a Barcelona i Madrid, i de cop i volta, com ens va passar a altres autors també,
sí.
Tot anul·lat.
I per molts anys que puguem recordar aquesta època i puguem... De fet, el que s'hi ha augmentat sortosament és la lectura.
Sí, ha augmentat la lectura, efectivament.
Malgrat que no hi ha promoció dels llibres, sí que existeix el boca a boca.
A tota Europa s'està llegint més.
Les xarxes socials, i sortosament, com és un problema que en aquests moments és secundari, perquè ara, evidentment, el problema primari és tenir cura de la salut de cadascú en benefici de tots. Però, malauradament, quan tot això es normalitzi, evidentment aquest problema emergent de les superdones tornarà a ocupar-nos i a preocupar-nos i l'haurem de resoldre entre tots. Les dones amb una actitud proactiva i els homes posant-nos a les piles sense que se'ns fonguin els ploms, perquè aquest és l'altre problema.
Aquí també hi ha l'altre, que és com gestionem la nostra desorientació als homes, eh? Com la gestionem.
Sí, perquè venim d'un model d'autosuficiència. Com deia la Joel, fixa't, de totes les activitats que tenen a veure amb la cultura, la sensibilitat, el tenir cura de les persones, l'estan protagonitzant majoritàriament les dones. I els homes encara venim d'aquest model sexista de l'èxit competitiu. Tu vols ser un Messi, vols ser un Nadal, vols ser una persona home que, d'acord amb l'èxit competitiu, té un protagonisme que el fa admirable i, a més, el fa ric o milionari. I, en canvi, les dones tenen un model més proactiu, més constructiu, no orientat a l'èxit competitiu, sinó a l'èxit relacionat amb la realització personal. O sigui, fent coses bones em sento bé. Per això les dones, en aquest sentit, s'han situat en aquesta situació de revisar la nostra pròpia escala de valors competitiva, que és típicament masculina.
Clar. Joel Cervera, superdona Joel, com deies, bé, aquí cal situar també el fenomen de les superdones en un context de grans canvis familiars.
Exacte. Dues de les conseqüències d'aquest fenomen que descriu l'Antoni són mares que decideixen ser mares soles i són moltes les que no troben una parella i decideixen aventurar-se a la maternitat a través de nous mètodes que la tecnologia i la ciència ha permès.
Certament.
I una altra és a les famílies que estan separades. Jo recordo fa 30, 40 anys, la persona que se separava s'apuntava a un club, no? Uh-huh. Amb anuncis al diari, o pensem 40, 50 anys, no? Avui en dia tu vas a l'escola i veus mares de dilluns a dimecres i pares de divendres i dissabte i allò canvia la setmana següent. És a dir, s'ha normalitzat tant,
sí, sí.
El model de custòdia compartida s'ha normalitzat, llavors els pares i mares es relacionen a través de grups, ja no necessitem el club de separats o separados o de vidus, no? Que potser teníem altres maneres. Llavors això també és conseqüència de dir, escolta, allò d'aguantar ja no serveix, no? Aquella senyora exitosa pot haver tingut una parella que li ha donat un any, dos anys, ha tingut un fill, i d'allò se'n crea una nova família en què s'ha normalitzat i s'està aprenent a conviure i normalitzar aquest fet, que també crec que és una miqueta aquest canvi de paradigma, no?
La Joel treu un tema importantíssim, no? Si ens hem d'aguantar les parelles, evidentment no ens hauríem d'aguantar. Hem de llançar la tovallola davant la primera dificultat? Jo també crec que no. Hi ha una frase que m'agrada repetir del que ara, malauradament, ja està en una situació de salut declinant, de l'Antonio Gala, gran escriptor que en aquests moments no està en condicions de seguir amb la seva obra exitosa, que diu la nostra societat són moltes facilitats per fer l'amor, però poques per enamorar-nos. És tan fàcil canviar de parella, és tan fàcil viure en singular, és tan fàcil ser parella no convivencial, que les persones immadures, sobretot els homes Peter Pan, que el que volen és seguir tirant de la rifa i no comprometre's i allargar la joventut fins als 40 o 50 anys, i aleshores, evidentment, prefereixen no tenir parella estable, no assumir compromisos i gaudir de relacions sexuals sense responsabilitat. Aquest és el gran problema. Hem de trobar un punt intermig entre la capacitat de gestionar els desencontres que en una convivència es produeixen i la capacitat de discriminar quan aquella convivència no es fa viable. Sí, la relació de parella ha de ser còmoda, la qual cosa no vol dir que la parella no hagi estat en condicions de treballar les situacions puntuals que sorgeixen problemes. Dit d'una altra manera, tota parella té problemes i els hauríem de resoldre. Però el que no pot ser és que la parella sigui un problema. Aleshores és que t'has equivocat. Per això, si recordeu, quan parlo de les característiques de la parella ideal, parlo de les quatre potes de la convivència: el bon acoblament sexual, caràcters prou compatibles, escala valors similars i projecte de vida convergent. Que en aquests moments jo crec que hi ha una frivolitat excessiva, i és cert que la parella no s'ha de condemnar a estar junta si no funciona, però també és cert que hem creat un model de societat tan frívol, tan superficial, tan efervescent, que podríem dir la tendència sociològica dificulta l'estabilitat de les parelles. Hi ha persones que m'ho diuen, és que sóc l'única que quedo, de totes les meves amigues s'han separat.
Quan dius frivolitzat, sí. No es viu... El meu germà té un local, sí. I coneix molta gent i diu, sempre que una clienta es fica a córrer acaba separada. I no és una mala teoria, perquè comença a connectar amb el que vol, amb el que sent.
Evidentment.
Sí, i llavors sí. Acaba separant-se. Escolta, ho té comprovadíssim. A més, el que aquell que se separa, diu una altra teoria que té ell, aquell se separa, mira, s'ha primat, s'ha ficat guapo, i cada cap de setmana va amb una noia diferent. Perquè les aplicacions, la tecnologia, t'ho permeten. Escolta, és l'enveja de tots els pares casats.
Clar.
No t'ho pots ni imaginar. O sigui, frivolitat la que vulguis. Ara, després aquell senyor, quan està a casa seva, en la seva solitud, si es pregunta, això m'interessa, això m'omple, això és un altre tema. Jo estic casada, feliçment, amb els meus alts i baixos, hi ha una fatiga, no? Però per mi hi ha un sentit espiritual en la meva parella, no? Amb el meu marit. I aquest factor espiritual m'acompanya, m'ajuda en això, no? El factor espiritual, que també l'hem perdut, no espiritual, moral, m'explico, crec que tampoc l'hem treballat suficient.
Sí, per això la parella és per qui la treballa. Ara, hem de treballar les parelles que tenen el perfil adequat per poder funcionar. És cert que pensa que la primera parella, sí, no és una veritable elecció, és la conjunció de dos necessitats, dos desitjos i dos situacions coincidents. Per això sempre dic que amb la parella que no ens podem equivocar és amb l'última. El tema és quan tindrem l'última parella.
L'Antoni Bolinches diu que els homes Peter Pan ja no estan en regressió ni en reacció perquè en renunciar a evolucionar o fracassar en l'intent han decidit instal·lar-se en la confortable illa on està ubicada el país del mai més. Són homes que per evitar una realitat que no els agrada es neguen a créixer psicològicament i per això refugien en un lloc imaginari que es fabriquen al seu gust on poden viure sense acceptar responsabilitats i en un estat de diversió constant. I una altra cosa, com deia la Joel Cervera, com apuntava, és si els omple o no aquest estat.
Clar, aquesta és la pregunta, no? La satisfacció sexual, la novetat,
durant
la immediatesa...
Temps, sí.
Sí, jo em pregunto, no? Jo crec que és com... Sento com que les parelles que conec que s'han separat estan vivint una segona joventut, estan més guapos, més frescos, hi ha com una ànsia de viure, d'experimentar, i tot retornen a algo que és com molt atractiu socialment. El tema és quan dura això.
I si entren en regressió definitiva o no.
Exacte.
Aviam, els homes maduren entre els 40 i 50 anys, segons la meva teoria de la maduració personal.
No, ja està bé saber que madurem. Sí. No? Això ja és un consol.
Els que madurem, madurem entre els 40. I les dones, curiosament, una dècada abans, entre els 30 i els 40, d'acord amb la meva teoria de la maduració personal, entenem per maduresa la gestió adequada de les dificultats de la vida. Per això una persona no pot ser madura als 20 anys o als 30. Pot ser segura si tot li va bé, si té èxit, si té reforç positiu. Però per madurar necessitem patir productivament. Sense patiment no hi ha maduració. És cert que sense gestionar bé el patiment tampoc. Maduresa, mals moments ben assimilats. Neurosi, mals moments mal assimilats. I aquest és el repte per homes i per dones. Aprenc del que pateixo, maduro. No aprenc del que pateixo, em neurotizo. I com a ocasió de patir en tenim tots per infinitat de situacions, el patiment no cal anar a buscar, ja arriba.
Anònim. Per rendir-se, cal un coratge que les dones no tenim.
Si hagués de donar la meva opinió, diu l'Antoni Bolinches al seu últim llibre, sobre l'estat de les relacions amoroses al nostre país i a la resta de societats que comparteixen amb nosaltres l'estil de vida occidental, diria que hi ha tres coses que semblen força clares. Que, per regla general, les dones estan més insatisfetes que els homes pel que fa a la qualitat de les seves relacions amoroses. Que, quan una parella heterosexual valora la qualitat de la seva relació, l'home acostuma a mostrar més inconformisme i la dona més insatisfacció. I que, com a conseqüència d'ambdues coses, l'expectativa sobre la qualitat del vincle amorós és superior a les dones i, per tant, són elles les que més freqüentment queden decebudes i demanen la separació o divorci.
Sí, sí. Jo penso que ho has definit perfectament. En tot cas, podríem afegir que, precisament, té una lògica que la dona tingui més insatisfacció perquè fa una millor aportació i té una major expectativa. Clar, si tu inverteixes més en alguna cosa i no tens la recompensa adequada, quedes decebut. Per això, en un joc de paraules que també s'ha fet popular, dic que les dones, si no estan bé, ja estan malament, mentre que l'home, mentre no estigui malament, ja està bé. Sí, és més conformista.
Sí, jo afegiria de com les dones tenen espais d'autocura i com els homes ja els tenen de naturalesa, a la cerveseta, a l'espai del pàdel, a l'espai d'anar a veure el futbol. És algo que ja ve com de sèrie, eh? Llavors la dona, sí, la dona llegia un podcast d'un club que es diu Les Males Mares, no sé si l'heu sentit, és molt interessant aquesta perspectiva en què ens hem de dir males mares amb ironia, en què deia una, deia, diu, és que descansar no és esperar a la sala del metge, no? Diu, ens hem d'agendar i ens ho hem d'imposar. Imagina't, culturalment no ho tenim interioritzat, llavors ens ho hem de fer conscient, ens ho hem d'interioritzar, ens ho hem de creure i, a més, ho hem de lluitar. Perquè jo feia aquesta reflexió i pensava, ostres, quins moments té el meu marit? El pàdel, el no sé què, el futbol, el Barça, allò sagrat, eh? Jo quins moments tinc? Llavors això, ens hem de pactar, ens hem de parlar, ens hem de dir, i ens hem de creure com a dones, perquè aquesta insatisfacció d'on ve?
Cert.
Escolta, no som unes insatisfetes, no. Som que no ens hem autocuidat.
Sí,
no ens
i a més teniu agendat més càrrega amb la responsabilitat.
I a més, ens sentim culpables, perquè jo per vindre aquí he de fer un muntatge, sí. M'entens?
La pressió social.
Gràcies, Joel.
No,
ja sabem que has fet mans i mànigues per venir.
No, però sí. És que és el meu moment. Jo m'ho passo molt bé. Venint aquí. Llavors, escolta, doncs si hem d'agafar la cangur, l'agafarem, si hem de, el meu home de sortir abans sortirà, i allò de, no, quan el meu home se'n va de viatge, escolta, ningú pateix, no? Tot ho gestionem, tot surt. Però no, aquesta culpa que tenim ens fa insatisfetes, cansades, estressades. Aquesta igualtat, d'aquí de 40 anys, la conversa seria diferent, Antoni.
Sí. Per això, amb el concepte generalista que donaves de les superdones aplicat a tot el col·lectiu, té sentit. Dins d'aquesta...
Que totes les dones són superdones.
Evidentment.
Eh?
Però només pateixen la síndrome aquest percentatge que jo comentava, que són, del 10%.
Són guapes, recordem-ho, són guapes intel·ligents, diu l'Antoni, tenen habilitats socials, capacitat per manar i estudis mitjans o superiors, duen a terme feines en què poden expressar les seves competències i que els permeten sentir-se realitzades, tenen autonomia econòmica, un alt grau de seguretat i una considerable maduresa personal. Per què tenen necessitat, doncs, d'anar al terapeuta si reuneixen totes les condicions per sentir-se segures i realitzades?
Pues precisament perquè de tantes virtuts fa que la seva expectativa de trobar una relació, una relació i aspiracions i possibilitats, fa que moltes quedin decebudes perquè no troben homes al seu nivell per les raons que comentava.
I amb una aplicació tampoc els trobarien?
No, troben moltes parelles sexuals, però no troben parelles convivencials al seu nivell. Encara que cada dona ho gestiona de manera diferent, per això he tipificat quatre variants diferents de superdona en funció de com gestionen la seva realitat.
La superdona conformada, no? La superdona reactiva, la superdona castradora,
l'autosuficient i la facilitadora. Les dues podríem dir, la castradora és una derivació neurotitzant de la reactiva. Per tant, deixa de ser superdona ja, perquè ja està tan ressentida que castiga els homes i produeix profecies autocomplidores negatives. Si jo sóc una dona i tinc la creença que tots els homes no valeu res, i quan et conec a tu, tu, el que faig és dir-te que no vals res. Per tant, automàticament tu no voldràs la meva companyia. Estaré creant una profecia autocomplidora negativa.
Val, que també ho trobaríem, perdó, només pel incís, amb els homes, sí, que, perquè sí, d'homes sí, castradors sí. També n'heu conegut molts.
Totalment, sí. Totalment.
O més, sí, sí.
La variant de la dona castradora és que és molt punyent a nivell sexual, perquè són aquestes dones que sobretot inferioritzen a l'home amb la intimitat. Aquella dona que si tu no arriba a l'orgasme, aleshores, i tu et preocupes i intentes que arribi l'orgasme, i ella et diu, no, escolta, el problema és teu, perquè jo amb tots els altres arribo. I tierra trágame.
I llavors l'home ha d'anar a veure Antoni Bolinches amb inseguretat.
No, castrat, estàs castrat.
Que és quan diu que quan l'Antoni Bolinches diu no, el problema no és que la tinguin petita, sinó que el que tenen petita és l'autoestima.
Exactament, eh? Exactament. Sí. Per tant, la castradora la descataloguem, ja no és superdona perquè s'ha neurotitzat i crea relacions destructives. Però la conformada, curiosament, és la que es queda amb un quilo de 900 grams i és una opció vàlida. Té una relació relativament satisfactòria, però què és el quilo de 900 grams? Doncs pues molt senzill, que 900 grams són 900 grams, però no fan el quilo. Tens una insatisfacció relativa, però no suficient per trencar la relació. I si et sent realitzat, tant tot l'altre funciones. La reactiva és la que no es conforma amb els 900 o amb els 800 i comença a castigar la seva parella, amb la qual cosa la relació es trenca. Però, sortosament, les que han vingut a teràpia, que estaven en fase de conformades o reactives, la majoria, sortosament, hem treballat i s'han convertit en autosuficients o facilitadores, que són les dues variants positives. L'autosuficient és la que millor funciona, però també pels homes, com tu comentaves abans, molt senzill, perquè quan menys necessites, més et donen. Perquè la gent no t'estima per la teva necessitat, sinó pel bon rotllo que tu aportes a la relació. I tu l'aportes perquè el tens. Per tant, si tu ets un home o una dona madura, això genera una energia que genera atracció si hi ha una certa simpatia física. I després està la facilitadora, que teòricament seria la millor, però que a vegades és contraproduent. Què és la superdona facilitadora? Aquella que és conscient de que el seu marit o la seva nova parella pot tenir un cert greuge comparatiu i aleshores afavoreix o intenta afavorir l'èxit del seu marit sense preguntar-se si el seu marit vol tenir èxit. Aleshores jo ve la teva dona i et diu, Gaspar, ja he parlat amb els d'Antena 3 perquè facis un programa. I tu dius, però si jo estic bé a Catalunya Ràdio. Ah. Aquest és el tema. I per tant, a on vol estar cadascú i com acceptem que, evidentment, les relacions han de ser enriquidores pels dos, la qual cosa no significa que els dos vulguin les mateixes coses a nivell de realització personal.
A l'Ofici de Viure estem parlant de les superdones amb l'Antoni Bolinches a partir del seu últim llibre que porta precisament aquest títol, La síndrome de les superdones, i que està també molt ben acompanyat per la Joel Cervera. De moment, algun comentari a afegir al que ens ha estat dient l'Antoni?
Que hi ha molts micromasclismes en la nostra cultura i que això canviarà i està canviant. I això és una bona notícia. I així com el síndrome de les superdones l'estàs veient ara a la teràpia, crec que en veurem més i són canvis. Són canvis. Sí, no és una notícia negativa, des del meu punt de vista. És una notícia que és un índex del que està passant a aquesta societat.
Sí, no, a més, estic tan d'acord amb tu que, de fet, un llibre anterior meu, que era precisament Peter Pan puede crecer, Peter Pan pot créixer, va generar potser que 200 o 300 homes vinguessin a consulta perquè havien llegit el llibre, s'havien identificat amb alguna de les variants de home Peter Pan i s'han treballat per millorar-se. O sigui, l'home ha pres consciència que està desorientat, ha pres consciència que hem de tenir una escala de valors més simètrica i igualitària, que el model de subordinació femenina ja no serveix precisament perquè les dones no l'accepten. I a més, et diré una cosa, l'home racionalment ja accepta això, la gran majoria. Però una cosa és acceptar-ho racionalment i l'altra és vèncer la inèrcia d'un model social que beneficia el masclisme. Aquest és el problema, perquè a l'home, d'alguna manera, li costa renunciar a un model que, sent injust, el beneficia. En canvi, la dona, amb tota la raó del món, ha treballat per revertir un model que la perjudicava.
Sí, jo que he estat a Llatinoamèrica, a Perú, és molt freqüent dones molt formades, soles i molt felices.
Clar.
Està dintre la cultura de que aquella dona que ha arribat a un cert lloc, no es veu com... són moltes les dones soles en què a la societat peruana també hi ha molt masclisme. Si no han trobat aquella parella que algun mandat, no, ens diu que l'hem de tindre, és algo impregnat en la cultura. Sí. Ser una dona de nivell soltera.
És que la primera bona companyia que no ens pot faltar és la pròpia. O sigui, algú va dir que si quan estàs sol et sents sol, alhora és que estàs en mala companyia. O sigui, un ha de tenir capacitat d'autoacompanyar-se positivament. I repeteixo, quan menys necessites, més trobes. Perquè estàs en condicions de crear relacions des de la llibertat i des de l'enriquiment recíproc. Quan més persegueixes una cosa, més la dificultes. I, evidentment, aquestes dones autorealitzades, que són les superdones autosuficients, està claríssim que, precisament perquè no necessiten, tenen dos beneficis. El seu propi acompanyament positiu i que, amb la seva actitud, estan afavorint energies positives a nivell d'interacció que poden afavorir relacions. El problema és que no hi ha prou homes madurs per tantes dones madures. Aquí tenim un problema de caire estadístic.
Hi ha un moment en què l'Antoni Bolinches parla dels homes estimables i diu que l'home es fa estimable quan accepta de manera superadora el seu desconcert amorós i comprèn que la dona no vol establir relacions de dependència, sinó caminar amb ell un projecte de convivència que sigui enriquidor per als dos. Els homes estimables.
Això qui ho diu?
L'Antoni Bolinches.
Pues m'hauré de llegir aquest autor.
Sí, no sé si estàs d'acord o... Sí, poder... Jo crec que
seríeu bons amics. Em sembla que diu coses interessants. Coincideixo perfectament amb ell.
Recordem que la periodista Ariadna Oltra va escriure el llibre Soc feminista i no ho sabia, arran del sotrac que li va representar a la seva vida la seva maternitat, i va escriure el següent fragment. Abans seguia patrons masculins. Per exemple, el més visible. No tenia mai horari, va escriure Ariadna Oltra, perquè ningú m'esperava a casa i no depenien de mi. Podia haver tingut parella, amics, pares i germà, però ells sempre podien passar a segon pla o tercer si calia, i ho entenien. I si no ho entenien, doncs no passava res. A mi ara això no em passa, perquè si el nano que ha de sopar passa a tercer pla i no et veu, et muntarà un pollastre a la nit que no dormirà ni el veí del sobreàtic. I amb la maternitat arriba també la caiguda del cavall del mite de la superdona, diu la periodista Ariadna Oltra, concepte d'altra banda, ella diu, que no havia entès mai fins ara. No la superdona, sinó el mite.
Correcte.
Bé, amb l'Ariadna Oltra t'hi sents identificada, suposo, Joel.
Sí, clar, a veure.
Pues jo encantat de que, en algun sentit, la meva aportació ajudi a discriminar, a entendre i a positivar, i també a perfilar què entenem per superdona, aquest concepte genèric de totes les dones que precisament han lluitat per superar la seva situació de subordinació al poder masculí, i dins d'això, aquesta casuística concreta, que a partir de la mostra de les 112 dones que van passar per la meva consulta, amb el perfil que hem comentat, i que les tipifico com superdones, amb relació a la paradoxa de que la seva excel·lència, en lloc de generar-los un benefici amorós, els hi ha generat una dificultat.
L'Ariadna Oltra, Joel Cervera, posa l'accent en la maternitat i no pas en la parella, a l'hora de sobreviure sent una superdona.
Sí, perquè la maternitat desperta en les dones la part més instintiva del nostre cervell més reptilià, no? De l'instint de cura, desperta un munt d'emocions des de a nivell més de la petita depressió postpart que podem tindre o no, fins a molts mandats que tenim a la societat, fins a una nova relació amb el teu propi cos, mm-hmm. des de l'embaràs. A mi quan em deien l'embaràs és ple de joia, jo sé pitjor que he passat. I això és super superpersonal, no? Però que hi ha una sèrie de mandats i tu pots sentir malament perquè no et sents bé, imagina't.
Mandats socials.
Sí, no? Et poden dir, oh, clar, és que és quan estàs més maca, sí, quan estàs...
Tens, no?, una pressió.
Tens, sí, una pressió, sí. Jo estic superincòmode, una panxa enorme, horrorós, no? Llavors vas desmitificant, pots parlar amb altres mares, però et pots sentir malament perquè no et sents bé, imagina't.
Sí, sí, sí.
Eh?
A més,
a partir d'aquí,
la pressió,
comença,
sí,
un canvi físic, psicològic, després hi ha el que et diu la teva mare, el que et diu la teva sogra, el que et diu la veïna, el que et diu l'amiga.
Sí, sí,
jo sempre,
sí,
dic, pare, respira el teu instint, perquè potser tu no tens aquell instint que diuen que has de tindre. Llavors les dones diem, oh, si no tinc l'instint, què passa? I estic tot el dia així, no? I el cap no para, no para, no para. Llavors, clar, canvia des del moment de la concepció. I molt abans, no? Des del desig de ser mare i no poder ser-ho. Vull dir, aquí hi ha un canvi, i ja quan és la criatura ni t'ho explico, no? Canvia la relació de parella, canvien els teus hàbits, la teva alimentació, pot canviar tot, no? I és quan hi ha més crisis, sí, també, les parelles. És un sotrac,
cert, sí,
emocional i relacional. Ara que jo dic, ja si superes tres fills, les parelles que tenen tres fills ja no se separen.
Ha estat el teu cas?
Sí, en tinc tres. Tingueu-ne tres.
Sí.
I ja no et separes, perquè hi ha molts factors, no? És una broma, eh?
Tant de bo sigui així. Però, cert, fixa't que has dit, el meu cap no para, no para, no para. I això seria el paradigma que ha fet avançar la dona. La dona, com no ha parat de pensar sobre el que li exigeix la societat i ho ha comparat amb la seva pròpia intuïció del que vol que sigui el seu futur, precisament perquè el seu cap no ha parat, no ha parat, no ha parat, ha avançat, ha evolucionat, i els homes, si no ens volem quedar enrere, també hem de començar a pensar què hem de fer pel nostre automillorament en benefici de les relacions de gènere i d'una societat més igualitària.
Fins a quin punt, Joel, la dependència que algú té de tu és un punt decisiu per sentir-te lliure o no sentir-t'hi?
Et refereixes a la paternitat. Bueno, jo crec que la llibertat la tens sempre tu de decidir. La dependència que tens amb el teu fill és fins que et mores, no? El que passa, la relació que la vas marcant tu, els teus espais, no? Aquella culpa que pot néixer d'una manera natural, cal dir que cal treballar-la. Per això hi ha espais on les dones i els homes ens socialitzem. És molt important les parelles que tenen fills que puguin socialitzar, que puguin riure d'allò que ha passat, que puguin desdramatitzar aquella fatiga que tu tens, no? Nosaltres a l'hora del cafè amb els professors i professores, i mira, avui aquest s'ha despertat, l'altre s'ha cagat, l'altre s'ha pixat, l'altre m'ha fet una rabieta. Socialitzar allò, riure tant, ens serveix molt, és molt terapèutic, no?
Recordo que la Joel és, sí, és psicòloga i mestra, també,
pels
oients, perquè se situïn els oients, sí, i les oients.
Sí. Sí, és important socialitzar i desdramatitzar, i crec que compartir és la base de tot. Hi ha persones que, clar, allò tan íntim no ho pots explicar i, evidentment, has d'anar a teràpia perquè l'ajuda que necessites aquella empenta, no? Però aquella relació de dependència, dit així, m'agòbia, eh? Perquè se m'agòbia, no? Però, clar, té tot una altra banda, no? Té una banda de cura, però que l'estem fent molt, molt bonica. Cada vegada hi ha espais més de senyores que t'ajuden a la maternitat, que t'acompanyen. I ja no són ni metges, ni infermeres, ni psicòlegs, ni psicòlogues. Són persones especialitzades que des de l'experiència t'ajuden. I això és molt bonic, perquè també hi ha un canvi de paradigma, no?
Tant de bo això predomini. De fet, jo com psicòleg humanista el que defenso és això, que tots som millorables, tots tenim en comú la condició de persones, i que quan enfatitzem el que ens uneix, que és ser persones, en lloc d'enfatitzar el que ens diferencia, sigui la raça, sigui el gènere, sigui la nacionalitat o sigui la religió, el món funcionarà millor.
L'Antoni Bolinches, doncs, presentant aquesta síndrome de les superdones que feia mesos que havia de venir a presentar l'Ofici de Viure. L'Ofici de Viure, Antoni, per la teva informació, a Catalunya Ràdio va estar mig any sense emetre's, sí, i vam tornar i vam pensar, hem de recuperar el programa de l'Antoni, no?
Pues t'ho agraeixo, i a més, que per molts anys que tinguem Ofici de Viure, perquè tots necessitem un gran ofici per poder viure.
I ara, clar, també suposo que m'imagino que ara ens queden 2 minuts per acabar, Antoni, m'imagino que et sents també adaptant a les circumstàncies com a persona i com a psicòleg.
Sí, sí, aviam, he començat a fer teràpia a part virtual, que no feia, perquè jo soc analfabet tecnològic, i sobretot he revisat l'expectativa d'èxit. Per mi ara l'èxit és tenir cura de la meva salut en benefici de tothom, i que si podem menjar ja podem estar contents. I el model competitiu d'èxit, que té en part tot escriptor perquè vol que es venguin molt els seus llibres, en aquest sentit queda d'alguna manera readreçat, i que més que es venguin molt, el que en aquests moments em fa feliç i em realitza és que resultin molt útils a qui els llegeixi.
El model d'èxit de la Joel Cervera, quin és?
Ser feliç cada dia, o intentar-ho. Això crec que és imprescindible. Estar a gust amb el que fas.
Pues ja tens el meu llibre, La felicitat personal, te'l regalaré,
la Joel també
ja em farà feliç.
La Joel t'ha escrit coses que importen.
Sí.
En aquesta època també hem valorat més que mai les coses que importen.
Sí, sí, això ens fa feliç. I que tingui un significat.
Clar. Ha sigut una oportunitat també per força persones per connectar amb allò realment important de la vida.
Sí, senyor.
Sí, jo crec que tots hem fet un gran exercici de ficar en una balança, que és allò que importa, i no només mental, sinó que l'hem viscut. I això és una experiència que crec que la nostra generació no oblidarem. I és molt positiu dintre de totes les dificultats que estem vivint.
Sí, que no oblidarem, segur. La gran pregunta és si n'aprendrem.
Queda aquesta pregunta en l'aire. Esperem anar-la comentant aquí a l'Ofici de Viure, a veure com va evolucionant. Tot plegat, gràcies Joel Cervera, gràcies Antoni Bolinxés.
Gràcies.
I fins una altra, i a les oients i als oients també. Una abraçada molt forta.